Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Avui dimecres, aquí comencem i arrenquem tertúlia amb el suport de Gestoria Fernández. Com sempre, tenim els nostres tertulians aquí preparats. Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
I Toni Calvó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui en Xavi Esteve ja va dir que avui no vindria i l'Alfons Romero, raro que no hagi arribat. No sé si haurà trobat alguna romaguera. Veurem. Avui que us vaig posar els deures de parlar d'alguna cosa positiva, perquè és que estic molt cansada d'aquesta actualitat tan negativa. No sé vosaltres si us passa això, que quan llegiu les notícies tot és negatiu. De fet, és que escoltava aquest matí, ara venint cap aquí, que el preu de les roses per Sant Jordi s'encarirà un 2% a causa dels conflictes geopolítics que estan en marxa. I dius, ostres, ni el Sant Jordi no pot ser una cosa positiva. No sé si us passa a vosaltres.
Bueno, de fet, parlo d'anys enrere, perquè clar, un ja té l'edat que té. Parlo d'anys enrere, bàsicament les roses de Sant Jordi venien del Maresme.
Ara vindran de Colòmbia.
I ara venen de Sud-amèrica.
De Colòmbia, deien, no vull.
És a dir, que algunes d'aquestes roses hauran viatjat més que no pas nosaltres. I, home, no sé, em sembla que és una cosa a plantejar-se seriosament de si hem d'anar a contaminar portant roses d'un continent a l'altre per una cosa que no és absolutament necessària, ni dir, potser que ens ho fem mirar tots plegats i que intentem tornar al model d'abans en què les roses sortien del Maresme o sortien d'algun altre lloc de per aquí prop.
Clar, però és que potser les roses del Maresme no poden abastir a tota la gent totes les que s'acaben venent per Sant Jordi, no? Perquè cada cop som més gent que fa uns quants anys, com deies tu, no?
No sé, vull dir, no tinc xifres i per tant no puc dir-ho, però d'entrada és una de les coses que em sobta que em diguin això, que em diguin que vindran de Sud-amèrica, amb tots els respectes pels sud-americans,
diguem-ne. Sí. No, més que res perquè està lluny, vull dir que sí.
Per una banda estem predicant que hem de consumir coses de productes de quilòmetre zero i aleshores, diguem-ne, per les roses de Sant Jordi les farem venir de Sud-amèrica.
Clar, i a més més cares per culpa del tema de l'encariment del preu del combustible.
O fos els amants de roses, perquè la meitat de la fruita també ve de molta de Sud-amèrica, aricones, totes cítrics, o ve del Marroc, d'Àfrica, de Sud-àfrica.
Problema tècnic.
Tenim problemes tècnics. Aviam, Narcís, digues.
No, això, i en lo referent a tan sols he vingut, t'ho he dit, que ens havies posat la feina molt difícil avui, perquè és difícil trobar algú que sigui una cosa agradable d'explicar, perquè
no podem parlar de la tertúlia de Ràdio Vilafant.
Això sí, veus?
És positiva, la tertúlia. Bueno, perquè ens ho passem bé aquí, a la tertúlia, no? Però parlem de coses negatives,
clar,
no?
Quan fem números del tema de les roses, no? Com pot ser que portar roses que venen per avió
sigui més econòmic?
Des de Colòmbia, des de Xile, des d'allà on vulguis, sigui més econòmic que les roses fetes aquí al Maresme. I quan aquestes empreses del Maresme van tancant, per què van tancant? O sigui,
perquè no els hi surt rendible, no, en principi?
Alguna que no hi hagi relleu generacional, no? Que els pares tota la vida ho han fet, però han pogut pagar-li al nen i a la nena una carrera, un fa medicina, l'altre fa d'advocat, i per tant no volen seguir amb el negoci, coses així, 50.000 coses. Però a nivell de preu, Com pot ser que sigui més econòmic comprar les roses? Però ja ens passa amb coses de Xina, eh? Mm-hmm. Com pot ser que sigui més econòmic portar una cosa de Xina que no fabricar-la aquí a Europa?
No, això encara podríem trobar-hi una explicació...
Amb, bueno, pel tema dels drets dels treballadors.
El tema dels drets dels treballadors, el tema dels salaris i tot plegat. Ara, jo des d'un punt de vista ecologista, em sembla que és absurd que haguem de portar roses de l'altra punta del món quan, de fet, no sé si el 100%, però almenys un tant per cent important es podrien fer aquí mateix, no?
Jo he decidit que no vull rosa per Sant Jordi. O sigui, si, algú, si m'està escoltant...
Perquè mira, llàstima, des de l'Ajuntament... Nosaltres que volíem regalar una rosa ara, mira...
No, des de l'Ajuntament sempre ens en regalen una, bueno, que els compren a les entitats d'aquí del municipi, que això està molt bé, perquè així col·labores amb les entitats i així, i de fet jo sempre intento comprar-la, que el meu home me la regali d'alguna de les entitats, però és que no... Si la de l'Ajuntament se la poden estalviar i la que em regala el meu home se la poden estalviar perquè crec que els meus fills no me'n regalaran, i si el meu pare m'està escoltant tampoc cal, no vull roses. Sé que tinc un llibre guardat, perquè com que compro llibres tot l'any jo, ja quan s'acosta Sant Jordi ja miro d'apartar-ne algun, i el pels meus fills també caurà algun, però m'estimo més el llibre, i si no hi ha rosa... és que no m'importa.
El llibre també és una cosa delicada, perquè sí, a vegades te trobes que te regalen amb tota la bona intenció uns llibres que no quadren.
Bueno, a mi no hi ha problema, perquè com que els tinc allà guardats només han d'anar a dir... Què tenim de la prestatgeria? Alfons Romero, bon dia.
Bon dia.
T'has trobat una romeguera?
Sí.
Jo ja ho havia augurat. Jo, clar, com que els tinc allà guardats, que això és una molt bona tècnica, que des d'aquí la recomano, no? Anar mirant dies previs i demanar a la llibreria que te'ls guardin, llavors ja si ve la família o la parella a buscar-ne un per Sant Jordi, ja agafa el que ell vol d'allò, no? De la prestatgeria del que tens guardat. No sé si vosaltres ho feu, això. En Toni, que és usuari de la mateixa llibreria que jo.
Bueno, no, el que passa és que per mi Sant Jordi és tot l'any.
Sí, jo igual.
Diguem-ne, perquè tinc el vici de comprar llibres.
Clar.
I uns els compres per llegir-los immediatament, i d'altres perquè penses quan d'aquí 6 mesos li tocaria el torn de llegir aquest llibre, ja no el trobaré.
Ja.
I
això és veritat,
vas comprant més i aquests 6 mesos et fan un any i mig. A mi, és el que em passa a mi.
Jo tinc una pila de pendents.
Jo tinc una pila també que dic...
I és allò que passa, que d'aquesta pila en treus dos i dius, mira, ha baixat, i a cap de 4 dies ja n'has pujat 4 més.
Aquí està.
Jo tinc molta pila de pendents perquè he estat bastants mesos sense llegir ficció, diguéssim. Digues, Alfons.
Ah, no.
Bon dia. Compraràs rosa o no?
Sí.
Sí, compraràs rosa? Mira, sí, que venen de Colòmbia, que ho estàvem comentant, i s'han encarit un 2%.
Jo compraré roses perquè...
A mi no, que ja ho he dit que no em vull.
Si en senten els d'Aliança Catalana, cada matí em serveixen el cafè unes noies extraordinàries que fan el cafè i m'ajuden a entrar a la vida quotidiana amb força, no? I els hi regalo les roses per explicar-los que aquí hi ha una tradició complicada, d'altra banda, no? Perquè també això ve d'allà on ve, no? Es barregen factors, això que ha dit ara l'Eduardo Mendoza, no? Aquest Sant Jordi era un maltractador d'animals, amb la referència amb el drac,
sí,
i tot això, no?
De fet, però... jo intento capgirar la llegenda sempre que puc.
Per tant, sí que regalaré roses, és allò... bueno, està bé, no? És un gest, jo diria galant, o potser té que veure amb la literatura trobadesca, i bueno, em sembla bé, no? No regalaré roses a la funcionària d'Hisenda, això.
I a la teva dona?
No faré... sí, home, la...
Ah, és que és clar, has parlat de les noies que et fan el cafè,
és que
però no has parlat de la teva dona. Si t'estés escoltant ella, a l'igual s'enfadarà una mica.
Ara que estic, he acabat el llibre d'en Ferran Soldevila, de les memòries que presentem divendres a l'Agullana, no? La vida, nosaltres, el catolicisme, ha volgut que confluïm amb una sola persona, allò de conviure, estimar i tenir unes ardents relacions sexuals, no? I tot això ho volem focalitzar amb una sola persona, i potser la vida, després de llegir...
Estàs abogant per la no monogàmia?
No ho sé, però vull dir, a vegades em ve de gust regalar una rosa a la veïna, no?
I tant!
No passa res, no? O no hauria de passar res.
Exposar una opinió no és abogar.
No.
Donar a entendre que hi ha punts diferents que són possibles.
Són possibles, i exacte.
I ser possibles legalment i fins i tot moralment,
okay. Jo, home, que, si es fa èticament sense enganyar ningú, a mi em sembla perfecte.
Això que deia en Toni dels llibres, els que per nosaltres és Sant Jordi cada dia, jo, fins i tot...
Jo crec que els quatre que estem aquí, sí, per nosaltres és Sant Jordi cada
som
dia.
Som lletra ferits, sí, en aquest
som
sentit.
No?
Bueno, jo no em puc considerar lletra ferida jo, perquè jo llegeixo còmics, em sap greu.
Però també ho és, eh?
Aquests dies... Sí.
Còmics de gran categoria.
M'ha quedat el nombre de pàgines el dia que has de llegir, 34, el llibre aquest d'en Ferran Sol de Vila, perquè jo em dic...
Ostres, a més tens imposada el...
Sí,
uf,
tinc una agenda, i els llibres que tinc, allò que deia en Toni, jo amb una disciplina militar tinc que llegir.
I encara que no sigui final de punt, és igual, allà acaba quan ha llegit les 34 pàgines.
Clar, encara que no s'hagi acabat el capítol, encara,
El capítol,
jo sí, miro d'autodisciplinar-me.
Ostres, jo no, perquè sí. A mi si és una obligació ja no... Uf.
Sí,
és més, l'altre dia reflexionava sobre... Perdoneu que parli d'una cosa personal, però jo crec que té a veure amb el que estem parlant i pot ser un bon debat i té a veure amb això que estàs dient ara. Tinc un mal somni recurrent, que torno a l'institut... amb l'edat que tinc, no? I amb la carrera ja d'allò, però haig de tornar a repetir i no sé per què l'institut, no?
Sempre queden assignatures pendents.
Sí, i el que més m'estressa, i que per això és malson, que haig d'acabar-me de llegir un llibre per fer un treball o alguna història i pateixo molt, perquè realment jo patia molt per acabar-me el llibre. Perquè, sí, perquè m'imposaven una data per acabar de llegir-me'l i a mi m'agòbia moltíssim, perquè és com aquesta obligació, i cadascú té la velocitat que té, i jo sóc més aviat lenta per llegir, llavors...
Ui, de vegades
a mi això que t'imposin una lectura, i això que dius tu, de tantes pàgines al dia, a mi això m'estressa.
I quan acabi la ràdio hauré d'anar al despatx.
De vegades et fan llegir llibres que sembla que siguin els enemics de les lectures.
Exacte, exacte. Exacte.
Ja que estàs en potser... una edat que ho trobes un xic farragós, i si encara el llibre no és... I després aquest llibre el tornes a llegir, potser 10 anys després, i dius, hòstia, quin llibre més mal.
Però jo preferia sobretot els escolars, que a vegades els hi fan llegir uns llibres que dius, home, això és un enemic de la literatura per tota la vida.
Clar, el meu fill, ara tinc entès que estan llegint a sisè, a les tertúlies, estan llegint el diari d'Anna Frank, suposo que adaptat a la seva edat, no? Que tenen 11 o 12 anys. No, no ho sé, no ho sé, si és adaptat o no, això ho dic jo.
És que ara que estem, ara que ho ha dit, per què tenim que canviar i adaptar les coses? Perquè aquesta polèmica que hi ha del drac, dels cartells del drac, que l'Albert Soler ho exposa fantàsticament, com sempre, en el diari de Girona. Per què hem de fer això i veure el drac com si fos un gatet i amanyegar-lo? El drac no és un gatet.
De treball i gent del drac.
Mira com perillós que és.
Exacte.
Saps què passa? Que el que necessitaríem seria una iniciació a les llegendes, una iniciació en el llenguatge, i això porta feina fort, porta temps, i és millor bescantar el drac i bescantar Sant Jordi
I el que insinuava en Toni, no? No tot el llibre, per ser llibre, és francament està bé, no? Vull dir que hi ha llibres que haurien de fer una recomanació, dir, escolta, no el llegiu aquest, perquè...
Si ho mirem així, els contes d'hades són una barbaritat. La mateixa Bíblia és un recull de tot el que passa allà.
L'altre dia una persona va comprar una Bíblia davant meu i vaig al·lucinar.
Bueno, però és la vida. Tot el que passa allà, i allà hi passa de tot, des d'assassinats, de tota mena...
Sí, que està bé com conèixer el passat i que això passa, però penso jo que potser hem d'anar cap a... Jo us deia, us posava la difícil tasca de parlar d'alguna cosa positiva avui, no? Hem d'intentar canviar la manera de veure les coses. I...
Però ja és positiu intentar entendre les coses. Més positiu que
sí, intentar entendre-les...
Amagar-ho no.
Amagar-ho no. Però potser també fer una ficció més positiva, que les coses poden fer-se d'una altra manera. En lloc d'assassinar, estaria bé també.
I saber interpretar.
Però és el que diu en Toni, té tota la raó, absoluta. Si no, has de tenir un criteri per les coses. Si no, no podràs llegir res, perquè als Estats Units ja passa, no? Uh-huh. Volen prohibir això, volen prohibir estar a la Bíblia, volien prohibir.
S'han cremat llibres, i, als Estats Units.
Malament com que es cremen llibres. Clar, perquè clar. Jo, personalment, és l'únic que puc parlar, però jo m'he llegit les barbaritats més grans i no m'he tornat...
Algunes hitlerianes, no, em sembla?
No, però això no és cap barbaritat, tampoc, però...
No,
però és que llavors no podies entendre res de la filosofia, perquè uns te diuen això, l'altre te diuen l'altre. Has d'entendre...
Que m'ha arribat una convidada que si vol entrar a debatre, mira, que parlem de llibres, a l'igual li ve de gust, si li ve de gust passar a ella mateixa, que tenim un micròfon lliure.
Has d'entendre que la confrontació de les idees és el que fa avançar.
Sí, mira, no, i després saludem a la Meritxell Novillo, que ha vingut per fer una entrevista amb mi. Bon dia, Meritxell.
Bon dia, què tal?
Em fa gràcia que estigués aquí a la tertúlia. Estem parlant de llibres.
Ah, molt bé.
Que ve Sant Jordi.
La setmana que ve, si tot va bé, dijous.
Sí. I estàvem
parlant... Com esteu? Perdoneu,
I mira, tant per tant, ja que m'has d'esperar, pues, participa una miqueta a la tertúlia, que així ho proves.
Estem fomentant el vici de la lectura i dels llibres.
Pues és molt maco. Jo dic que a mi m'agrada més el llibre en paper que no pas digital.
Sí?
Sempre ho he dit.
Això jo crec que aquí també hi ha opinió unànime.
Digital no n'he llegit mai cap.
La lectura en pantalles és...
Ui, jo no puc, tampoc.
Jo no puc, ho vaig intentant.
I l'olor de tinta i de paper, home, això.
I les escritures, i els esborranys.
De totes maneres, el llibre digital, tinc una amiga que en té un, i en el bus me fixo que hi ha una noia que sempre en creuem, que el porta, diuen que no està mal, perquè, clar, pots portar molts llibres i no t'ocupa lloc, té les seves avantatges.
Té avantatges, jo sí. Que ja vaig de vista escassa, que pots ampliar
la lletra.
Per exemple, el diari el llegeixo digital i em permeto el luxe d'ampliar-lo i aleshores és un plaer, no? Diguem-ne, ho veus molt més gran, etcètera, no?
I ara que estàveu parlant perquè parlàvem d'això, no? Que si es pot llegir tot, que si, perquè hem de canviar les coses, no? Si s'han d'adaptar segons quins llibres, que si s'han...
És una censura,
La pregunta és, es pot escriure tot?
També.
La Meritxell ho posa en dubte.
Escriure tot?
Podem escriure de tot?
És una altra censura.
Ah, avui, quan jo deia cuidado amb els llibres, és que hi ha gent que escriu de tot, no? I amb una certa impunitat.
I llibertat.
No? I, no,
clar, però llibertat d'expressió, clar.
També n'hi ha,
Quan tu veuràs ara la foto a la Biblioteca de Figueres, tota la gent que ha publicat...
La revella literària.
Dius, oi, no? Diguem-ne, una visió crítica d'això també seria necessària.
Perquè és
no?
que s'escriu molt.
Massa.
Sí?
Massa.
Creieu que s'escriu massa?
Mira, o no s'escriu massa, s'edita massa.
Perquè escriure està bé.
Perquè la capacitat humana, tu no tens que... Quan us deia jo que tinc tot una pauta per llegir, és perquè el dia té 24 hores, no? I per tant, llegir, a més de mecànicament llegir, estàs llegint i estàs pensant i estàs fent algunes coses més.
I estàs visquent moltes vides.
Sí.
Aquest és un altre dels problemes que sorgeixen, que és la comprensió del que llegeixes.
I tant.
Clar.
I això és molt important, perquè una cosa és llegir mecànicament i arribar al final de la pàgina i dir no sé què he dit. I això, si et passa quan estàs a punt d'anar a dormir, doncs mira, és comprensible.
Sí, s'entén perfectament, no?
Ja fan el reset, ja.
Però si et passa en altres moments, home, tu has de fer mirar això,
I després la lectura té una cosa... Per tenir comprensió s'ha de tenir vocabulari.
També.
I el que passa que si no es llegeix no es té vocabulari. I el que passa, que veig jo en general, i rebaré més cops i pals per tots costats, però...
La
joventut d'avui, com no llegeix, té un vocabulari molt limitat.
Home, i per exemple, bro, 6-7 i ja està, No els traguis d'aquí. Perdó,
Hi ha gent que sí, no? Com tot.
Però he fet una caricatura,
però
ara.
Però que m'estranyaria a mi que algú llegís... jo què sé, les poesies d'en Quevedo i entengués què vol dir.
Si tu els hi dius les poesies d'en Quevedo, entendran les cançons del cantant,
sí, tens raó.
I et diran, ja els ha llegit, no els llegim, els escoltem.
Sabeu què em va passar a mi? Que tenia vaig estudiar filosofia, no? Quan començava, volia llegir el Ser i el Tiempo, d'en Heidegger. I com en aquella època no es podia trobar enlloc, no era com ara, el feien a México, l'editorial, el Fondo de Cultura, i aquest no l'he trobat, i em vaig comprar també...
Quin llibre és aquest?
El Ser y el Tiempo, d'en Heidegger. I me vaig comprar Kant i el problema de la metafísica.
Jo tan
content vaig començar a llegir, jo dic, hòstia senyor. Va arribar a la conclusió a la primera pàgina que era un burro i un nul i dic, això no...
Clar, és que una cosa és que sigui interessant i que tu no t'interessi.
No hi pinto absolutament res, jo que inversor de la filosofia i me vaig a fer periodisme.
Error.
I al final vaig dir que el que em faltava a mi era el vocabulari.
Clar, vocabulari per poder-ho entendre-ho.
I redacció, eh?
I redacció també.
Perquè de vegades, i em sap greu picar contra els periodistes,
pots picar.
Però a vegades llegeixes notícies que al final acabes dient, bueno, i on passa això? I a quina hora? I a quin dia? Perquè està molt explicat que veurem això, farem allò, però dius, bueno, i si vull anar-hi, on he d'anar? I a quina hora? I a quin dia?
Clar, a vegades donem moltes coses per fetes, no? O percebudes.
Això
no?
Que deies, això és... Toni, del vocabulari, jo a la vida guardes 10 o 15 coses interessants, no? I una de les... a nivell personal, no? Una de les que guardo un record molt tendre en aquest sentit és haver treballat conjuntament amb en Jordi Pla, el vostre rector, que avui està tancat allà en la residència de Girona. Amb en Jordi era una dolçor, perquè aleshores quan analitzàvem...
Ell feia poesia?
Poesia, fèiem treballs d'història molt, molt interessants, no? Perquè anàvem a poc, com en Xavi avui, que no hi és, allò a la cuina de cuina econòmica...
Però és que ara no es porta, això d'anar a poc, ara no es porta anar a poc. Doncs
pues amb en Jordi, i ell era molt d'en Coromines, el diccionari, no? De quan teníem una paraula, un substantiu... Jo no sé si aquesta paraula expressa el que realment volem dir. Aleshores, ell se n'anava al Coromines i un determinat concepte el treballava i deia, jo aquí li posaria gent, no sé què, perquè crec que la definició d'en Coromines... És a dir, arribaves a un nivell tal, amb una frase, que buscaves quina era la que millor definia allò que tu volies dir, no? I ara això va pel tarot gros.
No, anem amb una velocitat que no ens pensem tampoc les paraules que utilitzem.
Deia en Kant que la dificultat de la lectura era entendre què volia dir el que escrivia en aquell moment. I aquesta és la dificultat. Perquè les paraules amb el cap del temps perden, canvien...
Pues clar, no.
I aquesta és una dificultat.
No, i l'ús de les paraules. Perquè ara tu deies, no, els joves no tenen vocabulari, jo he fet la brometa, no? Bro, el 6-7, no sé què, totes aquestes tonteries. A l'igual d'aquí uns quants anys, bro està integrat. I vol dir una altra cosa.
Què és el que han fet?
Anaves a fondo de cultura econòmica i compraves la Haneker, sobre el materialisme històric, i quedaves clavat allà d'això.
Burro que sóc. Burro, jo vaig arribar a la conclusió que era burro. Jo sóc burro, jo amb això.
Els de l'escola de Franco. No?
Deia, només sé que no sé res, no? Cogito ergo sum.
Sí, pues aquest.
Ah, no, cogito ergo sum és una altra cosa, no? Però només sé que no sé res.
De tota manera, com a anècdota, en Josep Maria Espinàs explicava que els errors dels metges els enterren i els dels escriptors els publiquen.
És veritat.
Molt bona aquesta.
Està molt bé, això, no? Comprarem algun error, no?, per Sant Jordi.
L'Albert Comte, en una llibreria que ja no hi és, a Figueres, el Croc, que es deia aquella llibreria, en aquell moment que hi va haver molt de boom de llibre d'història, hi va haver una quantitat de publicació, i el pobre home estava allà sol i es parlava amb ell mateix, no?, que és una condició de la nostra soledat eterna, no? I anava mirant l'estanteria i deia, és que no paren de publicar, no? És clar, tu veies una persona, un professor, un bon professor, en aquest sentit, no? Que havia de llegir i no tenia temps de llegir-ho
tot.
Qui habla solo espera hablar a Dios un dia.
Però clar, també és agobiant això, no? Perquè cada cop es publica més, si vols intentar llegir-ho tot, i a part l'economia, perquè clar, existeixen les biblioteques, però si tu vols comprar...
Bueno, per això els historiadors tenim l'estudi de la bibliografia. Quan tu abordes un tema, tens que mirar què s'ha escrit sobre aquell tema, no? I per tant, saber també anar a buscar la bibliografia justa i necessària en aquest sentit, no? perquè no, no va així. No,
jo, jo dic que consumeixo...
Un exemple, deixem-me el diquet, eh?
Va, vinga, va.
Un exemple de coses que no s'han de fer es diu Joan Armenguer. No? Es diu Joan Armenguer, és un exemple...
Si no el cita, ja el bon rebenta.
Després de la cabra...
La Meritxell no ho sap, però cita sempre la cabra de la Legió, el senyor d'Aigües de Banyoles...
El director d'Aigües de Banyoles i l'alcaldessa Marta Felip, com grans coses que ha tingut aquesta comarca. Hauríem d'afegir-hi el Joan Armenguer.
Ara afegeix el Joan Armenguer a la llista.
És que no para de dir.
Això és com els llibres, és simple. Si poses un, n'has de treure un altre.
A veure,
si digueu, poses un, n'has de treure un altre, digueu? No hi ha avantatge.
Clar, exacte.
De manera que tria.
Exacte, has de triar. Si entre l'Armenguer és de treure
no
algú.
No sé, la cabra de la Legió és intocable.
La cabra de la Legió és intocable.
I el director d'Aigues de Banyoles, ara que farà Aigues amb bombolles, doncs també. Aquest no es pot
Aigües amb bombolles. Sí, no ho intentis entendre, Meritxell.
Ja m'ho explicarà després.
Fem una cosa, jo faig una pausa per la publicitat, us deixo amb Antoni, us haureu de posar els auriculars i me'n vaig amb la Meritxell a parlar de participació ciutadana.
Gràcies per convidar-me.
Sí, de res, no?
Bueno, jo he estat més escoltant que altra cosa, perquè sentir-los a tots tres...
Has vingut a la millor ràdio. Però
és divertit.
Això sempre.
Però és divertit a la tertúlia.
I part de l'estranger.
Escolteu, que sabeu que Vilafant està escollint la seva bandera.
Sí.
Per això l'he convidat.
Això crec que seria un altre tema de tertúlia. Sí. Ens podem trobar un altre dia.
L'Ernest Lluch li deia un dia a una dona que fumava, diu, per què copieu les coses dolentes dels homes? Doncs per què feu una bandera, home?
Perquè no en tenim. I ens fa molta il·lusió tenir-la.
La bandera blanca.
Aquesta seria ideal per tothom.
Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies. La ràdio que ens uneix. Ya tu amiga me dijo tu quieres y aún así no te toco.
La teva companyia diària. A mí me llaman el condenado, porque yo vivo preso tu cuerpo, solo por eso, solo por eso. Soy el cuñado favorito de tu hermana. Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a kia.com. Kia. Movement that inspires.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança... i també de dolor.
Al Centre de Psicologia l'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia l'Ikigai a Figueres.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 15 d'abril tens la taronja de taula Carrefour en Mercado, la malla de 3 quilos, a un preu imbatible d'un euro amb 15 cèntims al quilo. La malla et surt a 3 euros amb 45. Sempre les millors promos. Carrefour.
Ets amant dels dolços? El dissabte 18 d'abril tens una cita a la Rambla de Figueres. Torna a la Fira Figa Dolça, la mostra de pastisseries de Figueres que s'amplia amb la presència de 10 pastisseries, tallers per aprendre, degustacions i activitats infantils, amb el pastisser i xocolater artesà Arnau Triola com a convidat especial. De 10 del matí a 8 del vespre. Organitzat per Comerç Figueres amb l'Ajuntament de Figueres. Consulta el programa d'activitats a figueres.cat/figadolca.
Busques un espai embancant al cor de Figueres?
Descobreix el Cafè del Casino de Figueres, el teu refugi gastronòmic i cultural. Vine a esmorzar o gaudeix del nostre menú de dilluns a dissabte, amb opcions de carn, peix i plats vegetarians elaborats amb productes de proximitat.
Organitzem dinars per a grups i empreses en un ampli espai polivalent ideal per trobar-te, treballar o desconnectar. A més, hi trobaràs concerts, presentacions de llibres i activitats per a tots els públics.
Segueix-nos a Instagram o vine a veure'ns al carrer Ample 17 de Figueres.
Cafè del Casino de Figueres. Molt més que un cafè.
Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia d'Àlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Tornem a la tertúlia. La nostra companya Mercè Mainé, que ha tingut que marxar. Nosaltres ens quedem aquí amb els nostres tertulians. I avui entra en vigor, diguéssim, s'aprova aquesta llei en la que uns diuen 500.000, altres 800.000 persones immigrants que fa més de 6 mesos que són a Espanya podran actualitzar els seus papers i tenir contractes de treball i formalitzar la seva relació amb el territori espanyol, no? Això anirà molt bé per molta gent que treballa en feines com l'hostaleria, com el camp, com moltes feines, bueno, que no tenen manera de tenir un contracte de treball, de tenir un contracte legal. Hi ha una mena de... Bueno, hi ha gent que s'hi oposa, diu, hòstia, això farà que, per exemple, quan anem al CAP hi hagi més gent... Pues és que ja hi van al CAP, perquè el primer que fa aquesta gent quan arriba aquí és empadronar-se allà on sigui. Hi ha cases de gent que hi havia 150 persones, allà un pis de 50 metres quadrats. Vull dir que això de que es normalitzi, molta gent, molt malament, ja està mig normalitzada. Però s'ha de regularitzar aquesta gent. S'ha de fer d'aquesta manera, que alguns diuen que també servirà per fer una crida, per, sembla que després, ui, si vas a Espanya et faran els papers.
Això és aquest noi de l'Espanya, això de la crida.
Espanya profunda?
No, l'alcalde de Figueres, que l'altre dia ho deia, això, em sembla... Jo crec que si mirem aquesta taula veurem que això de les migracions és tan consustancial amb la condició humana que en aquestes alçades oposar-se en nom de no sé què a que hi pugui haver mobilitat territorial... Jo vinc de Burgos, no? Que també no deixo de ser un immigrant. Tu vens de Portugal, no? Uh-huh. En Narcís ve del Soviet Suprem de no sé on, també, no?
Bueno, ell és de la Junquera, que ja és un cas de part. Junquera, ja m'explicareu.
Exacte, no?
Ja té una cosa rara.
Tots tenim una història de migració i de canvi en aquest sentit de situació. És a dir, que avui, i a més atès com un perill, hi hagi gent, jo tinc un amic que estic considerant, si me l'haig de considerar amic, no? Que va pel carrer i veu una dona magrebí amb un cotxet, diu, una de 400. O sigui, aquest té una fixació.
Ah, bueno, això també hi ha
gent. Té una fixació que aquestes dones cobren 400 euros, com que la gent no s'informa, com que la gent no llegeix, com que no hi ha una voluntat de saber, d'arribar al fons de les coses i tenir un criteri personal, no el que te diu un octaveta de Vox, doncs clar, tenim un nivell...
No és fàcil, que et donin... Tenim un nivell... Això de les paguites, que molta gent diu, oh, aquesta gent cobra paguites. Escolta'm, que no és tan fàcil que en aquest país et donin una paguita, I que no hi ha mania que... No, és que si tu ets d'aquí del país, no te la donen, no, perdona. Tu quan vas a una oficina, allà no miren si ets d'aquí o no, et miren si la teva situació laboral, si estàs a l'atur, si has acabat l'atur i no has trobat una feina, i perdoneu-me, avui en dia, si et donen 400 euros, tampoc, com aquell que diu, és no per viure de luxe,
no,
eh?
No.
O aquestes pagues dels més grans de 52, 540 euros, perdona, si amb 540 euros, depèn com visquis, podràs pagar poder el lloguer, però s'ha de menjar, s'ha de pagar la llum, sí, l'aigua, els
mireu
impostos...
Mireu aquesta llei d'en Zapatero, d'ajudar les famílies, com se diu, aquesta llei de... que tens unes condicions de 1, 2, 3, la condició física teva...
El dependent.
La de dependència, exacte. La llei de la dependència, que es fa, aquest país arriba a fer lleis i després no s'arriben a aplicar en el seu conjunt, no?
Clar, perquè no hi ha calés.
No hi ha calés, exactament.
Però no deixa de ser gruixut en aquest cas concret d'aquesta llei, que van fer la llei sense comptar quants diners necessitaven.
Ho solen fer, perquè
el lògic és que si jo vull fer una cosa, primer faci un pressupost i veure què em costarà i si ho podré pagar-ho. I no dir, no, jo tiro endavant la llei, què costarà? Ah, no ho sé, ja ho veurem.
Hi ha gent que està encara amb l'Antic Testament, que hi ha una mena de manà, que hi ha un dia que baixa la cabra de la lesió.
Bueno, sí, això que... també ho fan, la culpa és dels polítics, també.
Sí, però entenc que aquí hi ha el diner baixa del cel.
Jo sempre critico aquesta fórmula. Jo ara m'agradaria agafar, i no perquè l'Illa, perquè a mi em sembla que l'Illa és una gran persona i un gran polític, però com està...
On t'ho has llegit?
No, com que està de president de la Generalitat, que és el nostre màxim exponent, que agafessin l'Illa des de que va entrar de president de la Generalitat fins ara, quants milions... Cada vegada que surt a la tele...
Ha repartit.
O sigui, cada vegada que surt a la tele, 450 milions per habitatge, 2.000 milions per no sé què. O sigui, cada vegada que surt a la tele, jo dic, hòstia, com collons ho fan, això?
És el Santa Claus.
Com pot ser que cada vegada... No, i sense pressupostos, la Generalitat no té pressupostos.
Avui ni el govern central.
No, avui aproven un crèdit de 6.000 milions, coses així, per poder tenir diners i tal, mentre amb Esquerra Republicana pacten els pressupostos que se suposen. Suposa que abans de l'estiu o abans de setembre haurien de ser factibles, no? Però clar, jo quan veig això, hosti, quina facilitat! O sigui, segurament el paio que tenen allà, el pobre funcionari, que és el que porta realment els comptes, no li surten els comptes per enlloc, no?
Després cada català que neix, acabat de néixer, té una deuta amb l'Ajuntament, que no sé, que depèn de cada ajuntament, el de la Jonquera serà uns 1.000 algo euros, amb la Generalitat, que són uns 11.500 euros, amb el govern espanyol, que deu 1.600.000, repartit amb els posar-li 50 milions, te surten 30.000 euros. Clar. O sigui, al moment de néixer ja tens un deute... De 45.000 euros.
A part de que no surten els números, jo sí crec, com immigrant que sóc i persona que... Jo tot que quan veig aquests problemes que diu no, és que han d'anar a estrangeria... Perdona, jo he estat a estrangeria fent cua per fer els papers, quan tenia 14 o 15 anys, que estava treballant a l'Hotel Pirineus per regularitzar la situació, per fer-me el contracte, i em sembla que tenia 14 anys, i quan anava a estrangeria, en aquell temps ja hi havia cues de 100 persones. En aquell temps, parlo dels anys 70 i pico, o sigui que no ha funcionat mai. No és que a estrangeria ara hi hagi cues.
És que...
Sempre, ara, com el cul, per dir-ho així. I no ha arreglat ningú, cap polític. I quan els hi diuen ara que surt, no, hem obert 400, o hem posat 450 persones i tal, diu, però algú ha obert una oficina d'estrangeria a l'Empordà?
És que...
A l'oficina d'estrangeria han posat 450 persones aquí a Girona?
Home, la cua ja hi és.
La cua hi ha hagut
al carrer
sempre.
Ventura, i a la Voràs
allà. La cua l'han feta sempre,
i
sempre.
I a la Voràs allà.
És que l'estat, sigui el que sigui, qualsevol país, ha de tenir un criteri d'eficàcia, perquè aquí no hi ha cap criteri d'eficàcia. Jo he sigut emigrant, jo vaig anar a treballar a Suïssa, i a Suïssa hi ha tres nivells de ciutadà, que has d'estar 3 anys, són 3 anys cada un, que tens que un només pots estar allà treballant i te n'has d'anar quan no treballes, després un que pots estar-hi tot l'any, però tampoc ets ciutadà de res, i després, passat aquests 6 anys, diríem, ja tens accés a ser d'alguna manera un suís amb alguns drets.
Veus, tens aquí... un avantatge. Quan vagis a l'exili ja tindràs feina feta.
Ja, ja està. I vull dir que hi ha d'haver-hi una organització. Aquí no, clar, hi ha cap
aquí no hi ha organització. I, aquí jo crec...
I una claretat, perquè la claretat és bona tant pel govern com per el que demana, perquè el que van allà per perdut...
Jo, no, per això jo crec que s'ha de regularitzar aquesta gent que ja està aquí, perquè tu tens aquí gent que necessita pues, tenir un contracte de treball, que pugui llogar, perquè tu vas a llogar un pis i de, vostè el contracte de treball et demana una sèrie de papers que no tens i, per tant, no d'això. Pots obrir una compte al banc perquè t'ingressin la nòmina i llavors no, ja no, estàs dintre la roda.
Com ha de ser.
I tota aquesta gent que regularitza la situació, tota aquesta gent pagarà uns impostos, que poder ara treballant en negre no els paguen, haurà de fer la declaració de renda com tothom, si és que arriba al mínim. O sigui, aquest, o sigui, ja està en el país. Jo crec que l'error és quan han entrat al país o els han deixat entrar d'aquesta manera.
Aquí està
aquí
l'error.
És l'error. Aquí està l'error. Una vegada,
no
estan aquí, una vegada estàs aquí, una vegada estan no aquí, se'ls ha de donar les màximes facilitats que s'incorporin al mercat laboral. Que tinguin tot, els qui? Papers, que tinguin la documentació en regla, que tingui tot. Ara mateix, jo em poso en el cas un policia que atura una d'aquestes persones. Quin document li dona aquesta persona? Com sap que aquest es diu Lluís o Manel o com sigui, o Jonathan o Mohamed, i, bueno, i vostè qui és, i d'on ve, i el que sigui. O sigui, perquè molta d'aquesta gent llença els papers al mar quan ve la patera perquè no sàpigues l'edat, perquè no sàpigues els antecedents penals, perquè no sàpigues d'on ve... Totes bueno, aquestes coses que després aquí s'ha de regularitzar.
Nosaltres estem en una àrea sociopolítica de la que formem part i els governs europeus, la comunitat, diu cuidado amb aquestes regularitzacions perquè van en contra de tot el que està intentant fer la comunitat europea perquè es vol més control i nosaltres ho descontrolem i li està fotent bronques
però si ja està descontrolat quan veus que arriben 2.000 persones amb pateres a Canàries o allà on sigui, és que ja està descontrolat
2.000 persones amb pateres
cada dia.
i els aeroports que venen de Sud-amèrica, aquests no venen amb patera
i després passeges per la ciutat i veus rètols de falta personal i dius, escolta, com se menja això? És a dir, per una banda hi ha atur, per altra banda fa falta gent per treballar. Per una banda, diguem, la gent arriben aquí com arriben, amb pateres o amb avió o amb el que sigui. Però resulta que no poden tenir un contracte de treball, resulta que no poden cotitzar la Seguretat Social. Què se suposa que faran aquesta gent?
Hi ha països...
Si hauran anat allà a terra i esperaran a morir-se de gana.
No, acaben treballant amb empresaris piratilles, que a vegades jo divendres discutia aquí...
Que no tenen moral.
Que no tenen moral i en José de las Heras... No, és un mínim. No, no és tan mínim. Hi ha molts empresaris que no tenen moral. Molts empresaris del sector de l'agricultura, del sector de l'hostaleria, del sector... I que tenen gent treballant sense papers i tenen gent treballant que els hi paguen uns sous miserables perquè no tenen papers. I per tant, encara li fan un favor perquè amb aquells diners que guanya aquella persona fent 12 hores al dia, mitja jornada, que diuen, pot mantenir-se la vida i potser pot enviar alguna coseta al seu país per ajudar els seus pares o la seva família.
Hi ha un país que us el recomano si hi voleu entrar, és Canadà, que tu dius, bueno, aniria a treballar al Canadà i tu vas al consulat del Canadà i tindràs la llista. El Canadà necessita, que
aquí
és això
està,
que deia Antoni,
no?
Necessita paletes, necessita infermeres, no sé què, i està totalment detallat. No és allò d'agafar l'avió i me'n vaig al Canadà a veure
no
què passa, no? Tu ja surts d'origen amb un destí, que és un país que necessita, i fixeu-vos que alguna vegada el Trudeau ara ja no hi és, no? Però havia anat en els aeroports a acollir els immigrants. El primer ministre anava a acollir gent que venia a treballar,
sí,
és a dir, invertia,
no, sí,
invertia...
Però ara imagina que al Canadà li arriben pateres d'aquestes
no
i cada dos per tres.
No,
com els atornes? És que clar, és un país
arriba
que està...
una patera amb entrant-me allà.
No, però vull dir que és un cas diferent. Nosaltres aquí tenim aquesta immigració africana que ve de tot Àfrica, diguéssim així, i tenim una...
Però no són les
no hi ha
xifres,
una fórmula d'aturar-los.
Però no són les xifres que distorsionen aquestes pateres, que són nombroses i que són moltes, però no suficientment moltes. No són moltes.
Bueno, també hi ha molta gent que...
La immigració ve per una altra via. No? Jo he anat a fer excursió en el teu terme municipal, de Requesens a Puigneulós, i a l'arribar a dalt a Puigneulós sento una conversa d'un taxista de Perpinyà amb tres indis que li anava dient com podia, a la seva manera: miri, baixi, trobarà un castell, segueixi el camí al de la dreta i arribarà a un poble Cantallops, i allà vostè pot demanar aquest taxi i allà vostè podrà baixar a Figueres. Això jo ho he vist, no? Mm. Això, al Puigneulós, on hi ha la vall aquella de fusta.
Sí, és un lloc, és un lloc que passa amb molta gent, sí.
Clar, vull dir que hi és un taxi de Perpinyà que li és fàcil, arriba al Portús, agafa la carretera amunt, puja amunt, i allà mateix diu: i salti aquesta valla i vostè ja està a Espanya, aquí. Jo, bueno,
Això, a mi que no se'm malinterpreti quan dic que hi ha d'haver-hi control, perquè jo estic absolutament d'acord amb vosaltres, però no pot entrar
tothom.
No pot entrar tothom perquè no hi cabrà, i perquè no hi ha els serveis, i perquè hi ha gent que no tindria que entrar per pròpia seguretat de l'Estat, tant sigui de Catalunya com sigui d'Espanya, perquè jo ho veig en el meu poble, i en el meu poble hi ha una pandilla de pilitrecos que allà aquests no han vingut a treballar ni han vingut a res, han vingut a robar viure, i a vendre droga, i allà estan. I això no pot ser. I aquest fallo ve de no haver-hi una legislació clara. No hi ha una legislació clara. La policia és la legislació, perquè la policia els hi dius: mira, tu, aquest...
Bueno, perquè fins ara aquí hi ha hagut molta hipocresia, perquè el sector empresarial, també hi ha hagut molta gent del món empresarial que li ha anat molt bé la immigració irregular, perquè tenia 5 persones del país, o 5 persones ben assegurades i tal, i 9 o 10 que no tenen assegurança, i això ho sabem tots, i el que no vulgui reconèixer és que no viu la realitat d'aquest país, i això no és d'ara, és dels anys 50, de quan va esclatar el turisme, i quan tu anaves a una obra, i en una obra hi havia 7 o 8 persones que eren assegurades, i hi havia 14 o 15 que ni tenien papers ni assegurança ni res.
Hi havia 3 o 4 que eren de raça negra, i en tenien un d'assegurat, perquè mira, quan venia algú, mira, què tenim aquí.
Sí, que tenim
I les bestieses que...
Bueno, bestieses del món empresarial que s'ha fet, i els hi ha anat molt bé.
I tothom a córrer, perquè, a més, com són empreses que estaven avisades, com són potents i estaven avisades el dia que hi hauria un control, el dia que hi havia un control no es presentava ningú.
Bueno, jo havia treballat, perdona.
O una hora o dues abans desapareixia mitja empresa.
Jo et puc donar fe, jo havia treballat amb el meu pare de manobra fent cases al camp dels Geners, i avisaven al meu tio, que era el cap de l'empresa, l'avisaven del dia que hi havia inspecció. I aquell dia, tots amb el casco posat, amb les armilles, no hi vinia un cable per terra que passés per una bassa d'aigua ni res. O sigui, tot impoluto, eh? Tot impoluto.
A Figueres, no ho sé, devien ser els 70, el ministre Calvo Ortega va venir a posar una medalla, un conegut hoteler, ho dic així, no? De la comarca, una medalla de mèrit del treball. Paral·lelament, la Guàrdia Civil, que buscava l'adreça d'algú, va anar a un dels llocs d'aquesta feina i va descobrir, voluntàriament, li va sortir així, que hi havia unes habitacions amb llitres d'una cinquantena d'immigrants sense papers, no? És a dir, mentre el ministre de Treball donava la medalla del mèrit, la Guàrdia Civil involuntàriament descobria que hi havia un lloc, eh?
I quanta gent a la pagesia...
Que quasi ja ho endevinareu qui és.
No, però escolta'm una cosa, ho veiem cada vegada. Quan hi ha a Lleida, per exemple, que fan la col·lecta de la fruita, quanta gent d'aquesta immigrant està allà esperant que els hi donin un lloc de feina, tots els que contracten allà tenen papers i els hi fan els papers i els hi faciliten els papers, la majoria no. I tens un grup de gent que és el que diguem, hi ha 4 assegurats, que és en Mohamed, en Hatzmal, que és una colla de gent que segurament són immigrants, i 40 més que no tenen papers i tal i qual. Però si hi ha una inspecció surten els que tenen papers. I els altres els veus fugint allà al camp, al camp pel mitjà de les pomeres,
una desbandada total.
Sobre de tot, crec que ens hem d'autoregular i no caure en el parany aquest de 400, no?
Diguem-ne, això és molt difícil.
De criminalitzar l'immigració, no? És a dir, la gent que està fent això...
Quanta gent d'aquí no ha treballat?
És exactament el mateix.
Quanta gent d'aquí ha treballat tota la vida netejant cases i cuidant avis...
sense papers i sense estar assegurat. I si ara poguéssim aturar la comarca, pam, allò que dius, mira, jo aturo la comarca, tothom congelat, com si fos allò congelat, i poguéssim saber quanta gent està, sobretot gent del Perú, no, dones, la majoria dones, peruanes, colombianes, venezolanes, cuidant a la nostra gent gran, cuidant a la nostra gent gran. Em trobaríem 3.000. D'aquests 3.000, poder 100 estan legalitzats, tenen la Seguretat Social, i els altres 2.800 cobren en
negre. El 95% no.
Però esclar, si partim d'una llei en què la primera cosa que demanen és que demostris que fa no sé quant temps que ja eres
que
aquí,
treballat.
Se suposa que durant temps que ets aquí que no has pogut treballar perquè no podies tenir contracte ni podies cotitzar la Seguretat Social...
ho has fet en negre.
Has de fer...
No, però
negre.
Demanen...
O t'has de mort de gana.
No, demanen si estaves empadronat que portis tiquets del súper, que has anat a comprar al súper, que portis coses que demostrin que estàs aquí ja fa més de 6 mesos.
Però a veure, si tu no pots treballar perquè no tens paper...
Sí, bueno, ja hi estem,
durant
ja
aquest
estem
temps,
d'acord.
De què has de viure? Aquell tiquet...
De treballar en negre. Wow. Però ja està, si ja ho saben, si és que ja ho saben. Senyors, ens queda un minut de temps, estem intentant arreglar el món aquí cada dia i posem-hi una mica més de seny a la vida i sobretot recordar-vos que demà hi tornem a més tertúlia amb els companys el divendres i nosaltres ens veiem dimecres que ve abans de Sant Jordi, que ja tindreu el llibre, ja heu comprat. Jo sempre compro llibres que em queden bé amb les cortines, depèn, si la dona canvia les cortines haig de comprar llibres nous.
Ah, jo compro les cortines per Sant Jordi.
Ah, vale.
Quines?
El llibre no s'ha comprat durant tot l'any.
No ho sé, no tinc veïns. Gràcies, fins demà.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.